business like show business like no business I know. Everything about it.
Quan escolteu aquesta música vol dir que passa uns minuts de les 8 de la tarda del dijous i que això és molt de comèdia, l'espectacle que fa les arts escèniques de Sant Cugat. Avui tindrem l'entrevista amb una personalitat per mi important del món del teatre. Més aviat del món del circ, però jo considero que el circ també és teatre. En Leandre Rivera. Però com sabeu, sempre, abans... La homilia de molta comèdia. Avui l'Estat ens fereix i l'autonomia no ens guareix. Ai, benvolguts germans en les arts escèniques. L'Estat espanyol, governat fins al passat 20 de desembre per una majoria absoluta del Partit Popular, que de popular no en té res, ens ha donat mostres més que sobrades del seu interès per desmuntar qualsevol possibilitat de tenir intel·lectuals, artistes, gent de pensament i creació. És a dir, que no volen mantenir gent de mal viure i de pitjors intencions a la recerca de la bellesa, la veritat o la felicitat, és a dir, subversius i contraris a l'ordre establert i a baixar el cap seguint sense pigolar les ordres dels que manen per dret propi o també per dret successori. Fa més de 2 anys es va aprovar una llei que aleshores va passar bastant desapercebuda, però que ja ha començat a donar els seus fruits saborosos quan es van repassar les declaracions de renda de l'any 2014 i ara, amb el 2015, floriran arreu amb força. Qualsevol persona major de 65 anys que està cobrant una pensió de jubilació no pot realitzar ninguna activitat artística ni ninguna aportació a la cultura que tingui un valor superior a 9.172,80 € anuals, perquè, en cas contrari, perd el seu dret al cobrament de la pensió i no només perd el dret, sinó que està obligat a tornar el que hagi cobrat en concepte de pensió, a donar-se d'alta a la Seguretat Social en règim d'autònom i a pagar les quotes corresponents de l'any vigent, de tot l'any. Bé, això li passa a qualsevol, no cal que sigui activitat artística, però ara parlem d'artístiques. Ho explicarem més clar. Jo sóc un escriptor, dramaturg, que hi he escrit i estrenat moltes obres al llarg de la meva vida i o bé he pagat autònoms, o bé treballava de professor, o era empleat, o funcionari, el que fos, que em donava dret a una pensió quan arribés a 65 anys perquè he estat cotitzant tota la meva vida laboral, repeteixo, i he estat cotitzant, no em regalen absolutament res. Quan començo a cobrar la pensió perquè l'he cotitzat durant, per exemple, 45 anys, diguem, no puc cobrar els drets d'autor de les meves obres que segueixen representant. A veure, no puc cobrar els drets d'autor de les meves obres o de les noves, que em puc anar a fer, que escrivia noves. Si els drets d'autor, un premi que guanyo o el que sigui, unes conferències, uns seminaris, etc., si això que amb justícia em correspon, insisteixo, no puc cobrar-ho, si puja més de 9.172,80 €, o cobro els drets d'autor, o el premi, o el que sigui, i deixo de cobrar la pensió, o cobro la pensió i deixo de cobrar els altres drets que he guanyat amb el meu esforç, la meva creativitat, el meu saber fer durant anys. Veritat que sembla impossible pensar una cosa com aquesta en el segle XXI i en l'Europa d'avui? Doncs és la veritat legal, pura i dura. El recent Premi Cervantes, José Manuel Caballero Bonal, ha estat multat en 13.000 € recentment, i el poeta Gamoneda, també ha estat multat. O sigui, que si tens 66 anys i guanyes el Premi Planeta, ja pots renunciar a la teva pensió per tota la vida. O millor, si tens una pensió, per què comptes de posar a escriure la millor obra dramàtica de l'any? No facis el ruc, amic escriptor o dramaturg. Deixa de crear, cobra la pensió i posa't a mirar la tele o passeja pel parc, o encara millor, juga a la petanca i parla de futbol amb els altres jubilats honrats i com cal. Ah, un moment que me n'oblidava. Alemanya, Àustria, Txèquia, Estònia, Finlàndia, França, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit i Suècia, la compatibilitat entre pensió i activitat professional està garantida. Sí, és veritat que hi ha altres països amb situacions semblants a l'espanyola. Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Lituània, Països Baixos, Romania i Suïssa. Però els marges, els percentatges, les xifres, els límits són diversos i estan proporcionalment i en general lluny dels 9.000 d'aquí. Conseller Vila, amb l'ajuda del govern, sobretot del conseller Junqueras, mirin de que aquí la cosa no sigui tan dura. Sembla que camina per aquests barals, eh? Però, una altra cosa simpàtica. L'autor no pot rebre la pensió i els ingressos per drets d'autor, però quan es mori s'han acabat els problemes, perquè els hereus sí que podran fer-ho. Meravelles de la legislació. Que Déu ens agafi confessats. Amén.
Mare de Déu, senyor, in secula seculorum,
eh? Ai, Isabel.
O sigui, a veure si ho entès. Jo me les podria carregar, oi que sí? Me les puc carregar.
I tant, que se les puc
carregar.
Clar,
com que jo ja sé de quin palo van aquests del PIB, sí. Que és partit impopular, no? Eh? El Pipo, que els dic jo.
El Pipo.
Doncs lo que jo faig és que lo que s'ha de fer. Estafar tant com puguis el fisco.
Però això és fatal, eh?
Això, miri, ho dic aquí en antena.
Ja, ja. Aquí que no sé gairebé ningú, però
no,
és fatal.
No, però bueno, qui ho hagi de sentir ja farà el que convingui.
Home, la veritat és una cosa, i és que això afecta a tothom, no només els que escriuen, només els dramaturgs, com en aquest cas, quan nosaltres parlem de teatre i parlem de circ i de música. No només, també a qualsevol persona. El tema que jo no puc entendre mai és, a veure, escolti, si jo hi estic cotitzant, és com si estic ficant en un lloc, en una guardiola.
Sí, en un lloc. Hauria de... Vagi a saber on t'ho ha ficat.
No, ja, però hauria de ser així, això.
Sí. Oh, sí, però clar, ells el que volen és que, doncs, quan acabis, que no vagis sobreexplotat. Això que deia vostè, vés a mirar la tele, posa't allà al bar, a mirar el futbol, els amigotes, cuida els nets, és això el que ha de fer. Que és el que fan ells quan es jubilen, oi que sí?
I la creativitat on queda? I una persona que està, si precisament un novel·lista pot fer una gran novel·la precisament a partir d'aquesta edat?
Clar, exacte. Que és quan estàs més madur i tens més experiències, més coses per explicar. Però això no interessa.
I un autor teatral, exactament
ara,
igual.
Ara, li dic una cosa, eh? Això hauran de treure. Perquè tots els seus amigos, aquells del Vargas Llosas i tots aquests, de los reales academicistes aquests, de l'acadèmia, aquests ja es cuidaran que ho treguin, home.
De tota manera, pensem una cosa, eh? Pensem que... han dit això i hi ha alguns, com que ha sortit, ha comentat que a Catalunya potser no serien tan rígids en aquest aspecte, llavors resulta que diuen que com que Catalunya diu els escriptors madrilenys anem a escriure a Catalunya.
Ah, mira, ja està bé.
Com ho veu?
Bé, benvinguts, que s'apuntin, jo ja ho veig bé. Bueno, jo sap que tinc por amb això de la independència.
A veure.
Que al final, escolti, tres quarts d'Espanya vindran cap aquí, s'empadronaran aquí, no hi cabrem.
Bé, jo el que recomano sobretot és que el conseller Vila faci el que sigui perquè els escriptors,
sí,
els dramaturgs,
sí.
Quan una persona tingui obres que estiguin funcionant perquè jubila i té 65 anys, segueixi cobrant el seu...
Però ho poden fer des d'aquí?
Es pot fer alguna cosa,
tot
clar.
Això que farà, oi?
Bueno, es pot fer alguna cosa.
De dues maneres... Entretant, el que li dic, 40 anys a la peluqueria i a fer la meva.
Anem a veure una altra cosa. Som-hi!
Thank you.
El dissabte dia 23 al Teatre Auditori de Sant Cugat tenim un espectacle amb el clown Leandre i el Barcelona Clarinet Players. Leandre Rivera, benvingut al Molta Comèdia.
Hola, què tal?
Com estem?
Com dius?
Com estàs?
Molt bé.
Em sents bé? Em sents bé o no?
Jo sí, et sento bé, sí, sí.
Molt bé, me n'alegro. Doncs com deia, el dia 23, dissabte, a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori, tindrem el clown Leandre i el Barcelona Clarinet Players amb un espectacle que es titula Idees de Fred. Aquí ens diuen espectacle d'humor poètic, sense paraules i amb música de clarinets, que comptarà amb la complicitat del públic. Explica'ns, Leandre, què és exactament Idees de Fred?
Idees de Fred parteix com un encàrrec de l'Auditori de Barcelona, que van de barrejar arts escèniques i música. I ens vam posar en contacte amb aquesta meravellosa banda de clarinets, aquest quartet, Barcelona Clarinet Players, i vam començar a jugar. Jo des del meu pallasso base, i ells des de la seva part musical, des del ritme, i així van sortir aquestes idees, aquesta posta en escena, un espectacle senzill, però que té la força, per això que porta la música i que porta la interacció amb el públic i el pallasso, sóc jo.
Aquí veig que tens la companyia de la Mireia Miracle.
I a més hi ha l'actriu Mireia Miracle, que fa un personatge per allà al mig, com més màgic.
Però en definitiva, la selecció, per exemple, de la música és una selecció que ha fet el quartet, no?
És d'aix, ja m'han proposat coses i entre els dos vam acabar de triar, sí.
I van anar construint l'espectacle a mesura que anàveu tenint els contactes inicials, etc. Dic que anàveu creant l'espectacle a mesura que anàveu escoltant o veient-se amb ells per el tipus de música que volíeu fer, no?
Sí, exacte, i a partir del meu pallasso i del joc que jo proposava. Sí, era un procés molt interessant, perquè els músics, encara que aquests estan molt, tenen moltes ganes de tot i són molt de res, estan poc acostumats a participar escènicament, a fer coses. Llavors, ha sigut un procés molt divertit, ens ho hem passat molt bé. I també, clar, cada cop que el fem en públic, doncs també ens ho passem molt bé.
Bé, el Leandre Rivera és Premi de Circ Ciutat de Barcelona 2014 i també tens el Premi de Circ de Catalunya per la posta en escena també del 2014. Jo recordo la primera vegada que vas venir al Teatre Auditori de Sant Cugat amb Madame Messier, amb la Claire Cré i en David Moreno, i això només fa que bastants anyets, perquè era el 17 d'abril de l'any 2003.
Uns quants anys,
no?
I aquí seguim, tu. No, jo tinc sort, perquè en la meva professió diuen que els pallassos no comencen a ser-ho fins als 50.
Veus?
I en això em toca dintre de res. Estic tot just començant.
Quan jo vaig veure l'espectacle d'aquest Madame Messier, el 2003, feia poc que el Teatre Auditori havia vingut amb Philippe Gentí i m'hi vas fer pensar.
Sí, tots veiem de les mateixes fonts, aquesta generació del teatre visual, de la poètica escènica.
Perquè en el cas teu hi ha bastanta, pel que jo veig, deus molt a l'aspecte francès, no? A tot l'art de la mímica i tot l'art del teatre de gest francès. És així o és una visió que tinc jo?
Suposo que es veu així des d'aquí. Quan tu a França em veuen molt català, molt espanyol. Però sí, jo tinc la sort de treballar molt, quasi bé sempre, més enllà dels Pirineus, de fet treballo poc a Catalunya, i potser sí que m'ha portat aquesta patina, aquesta manera d'entendre l'escènica.
Però tu tens 16 anys de, si no m'equivoco, 16 anys d'experiència, primer al carrer, després en sala.
16, aquest... no, 30.
30 anys d'experiència?
Tinc,
o sigui que devies començar, que ets una criatura. Déu-n'hi-do.
Sí.
Però tu feies més feina, més treball de carrer?
No, vaig començar en sala durant 10 anys.
Sí.
I després vaig fer carrer i després he anat compaginant els dos des de les hores.
Per exemple, el Chez Leandre s'està representant per tot arreu, per tot el món.
Chez Leandre ja no el representa, però ja Rien ha dit que sí que es representa. És un espectacle a la sala que porto, que és el germà gran de Chez Leandre. En aquests moments tinc dos espectacles meus propis, que són Rien a dir, que és l'espectacle del germà gran de Chez Leandre, que s'està presentant, sobretot, a fora de les, fronteres, però que està girant moltíssim, i un espectacle nou de carrer que es diu Iceberg, que vaig fer les festes de la Mercè i que també està girant per tot arreu.
I què diries que
I
passa?
Aquesta cosa rara, aquesta cosa rara, aquest encàrrec, sí. Divertimento loco amb els bojos i els comprimets.
I, Leandre, què diries que passa aquí a Catalunya i a Espanya en general, que hi ha un tipus d'espectacle que no té una resposta com hauria de tenir?
Passen moltes coses. Passa que es programa molt més tard, d'entrada. Uh-huh. Llavors, quan em volen contractar, jo ja estic agafat de fora. I passa que potser la prioritat dels pressupostos no està en la cultura, per múltiples raons, les quals no tinc per què jo sàpiguer. I això no és així a altres llocs, no? Tu quan penses en França però ho defineixes per la cultura, quan penses aquí ho definiries més per la festa. Uh-huh. I això fa que es crea percepcions diferents.
Tu has treballat tant individualment com en duo, o sigui, això d'ell i ella és bastant peculiar, no? És bastant habitual. Però també tens un espectacle, has fet un espectacle amb un grup de pallassos, tres o quatre pallassos.
Sí, vaig fer un de Modest, que era un trio, fent moltes coses, són 30 anys de carrera.
Per això.
La meva vida. He dirigit coses amb molta gent, com el que va guanyar el Premi Nacional de Circ, el Rodó. Sí, molts solos, però també moltes coses acompanyats.
La complicitat amb el públic, evidentment, és essencial, no hi ha dubtes.
Jo faig moltes coses diferents, però quan treballo des d'aquest personatge meu base, pallasso, doncs sí, tinc aquesta complicitat amb el públic, no existeix la quarta paret, m'agrada aquest espai màgic que es crea entre la interacció. Jo bàsicament el que intento és cada dia sortir a l'escenari i deixar que passi alguna cosa més que el que jo sóc capaç de fer. Jo poso la meva tècnica, la meva imaginació i el meu treball al servei de que es creï aquest moment màgic que es crea els espectacles en viu, aquesta cosa indefinible que es crea juntament amb l'espectador i mai sol.
Que tu parles de bellesa, de ximpleria, d'absurd,
de
solitud en alguns moments, d'elements desquiciats que a vegades doncs, et poden atacar, no? I a vegades penso en Buster Keaton quan et veig.
Sí, Buster Keaton, saps? Són els grans fons, Buster Keaton, Chaplin. Jo, sí, el que busco és que, no sé, que provem, ens connectem d'alguna manera amb aquesta capacitat de veure la bellesa en tot. I la meva eina és l'humor, i el meu camí seria, doncs, això, la poètica escènica.
I això, la resposta, quan tu estàs fent-ho, en general, és aquesta. La gent juga
amb tu. Cada persona és una persona, i m'agrada que els espectacles no... Jo faig unes coses, el públic en veu unes altres. I cada persona en veu unes diferents. Hi ha qui em dirà, que divertit, m'he rigut molt, que bé m'he passat. I hi ha qui plora al final de l'espectacle. Uh-huh. I hi ha qui diu, cada persona és un món. Bueno, i així m'agrada que sigui.
Tu expliques amb un punt, dius, la funció del pallasso és crear un forat per mirar la humanitat d'una manera diferent.
Mm-hmm. Això és el que jo tinc la sort de portar molts anys en aquesta professió i... Clar, jo en seguida arribo als llocs i em trobo amb el millor que pots trobar, que és la gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de somiar. Em trobo amb el costat optimista de la societat.
Aquest llarg dels 30 anys que comentaves de carrera,
sí.
has vist una evolució en el públic?
És que viatjo molt, jo.
Ja. No parlo només d'aquí.
Aquí a Catalunya sí que és una evolució.
No parlo només d'aquí, en general, en el públic en general. Si quan vas a França o estàs a Bèlgica o estàs a Alemanya o...
Tots són... Hi ha mil mons dintre de... Tots són caixetes dintre de caixetes dintre de caixetes.
Ja.
Llavors, si parles, hauria de ser molt més concret això. En generalitat no puc generalitzar perquè no he estat a tot arreu al mateix temps. Però... Sí, parlar d'aquell festival, doncs el públic sí, s'ha desenvolupat, o aquí a Catalunya, per exemple, el circ ha fet una gran pujada i això ha creat molts espectadors i moltes sales i moltes coses que es passen per l'arribada al circ contemporani. Són micromons, tot.
En el cas concret d'aquest espectacle que presentareu el dissabte, amb música, aquesta col·laboració que fas amb músics, que va començar a l'Auditori de Barcelona, per on ha voltat?
Girarà poc, perquè és un encàrrec de l'Auditori, no és un espectacle absolutament meu. Uh-huh. Els clarinets també treballen moltíssim, formen part de la banda municipal de Barcelona, i tenen el seu grup propi, acaben de gravar un disco. És una conjunció difícil de fer per portar-lo en el món de bolo, que diem nosaltres, no? En el món de gira, de tindre la gent sempre disponible per fer aquest espectacle. És una cosa complicada, és estar especial.
Mm-hmm. Però no ha fet que... O sigui, comenceu ara aquí en gira o no?
No, l'hem fet dos cops a l'Auditori, dues petites temporades de Nadals, mm-hmm. i ara tenim tres dates, sembla que s'han cugat, Vilanova i una altra, i s'ha acabat.
Molt bé. Doncs què els diries a la gent que ens està escoltant perquè vingués el dissabte a veure-vos?
Doncs que ja que vinguessin acompanyats, que comparteixin, perquè l'espectacle en viu és compartir. Compartir amb mi, compartir amb la sala, amb tota sencera. Que em vinguin a veure a mi, que vagin a veure qualsevol espectacle en viu. Que és només allà, només en aquell moment.
Molt
I mai
bé.
No es repetirà si no se'l perdran.
Molt bé, Leandre. Doncs gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo estic d'acord amb tu en aquest forat per on mirar la humanitat d'una manera diferent. Esperem que sigui d'aquesta manera cada vegada més, que la gent vagi mirant d'una manera diferent i a la sorpresa o al riure, a l'optimisme, a la nostàlgia, vagi apareixent en tot el que vas fent, que tu ja hi poses el teu esforç. Moltes gràcies i...
Gràcies a tu.
I ja ens veurem.
A reveure.
Adéu.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675. A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a Cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
La nova temporada del Sant Cugat a fons. Ens proposem
venir a casa teva i conèixer el teu barri.
Posar-te ben guapo o guapa i parar-te una bona taula.
Obsequiar-te amb bombonets d'història i tradició local.
Amb bon humor i passar pel tamís de les veus del poble. Ens acompanyes?
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Ai, fantàstic, el Leandre.
Ai, el Leandre.
Sí.
Clown.
Ara es porta això de clown.
Sí, clown.
Abans eren los pallassos de la tele, ara són els clowns, afortunadament. És maco això dels pallassos, eh?
És que sí.
És maco, a mi m'agrada, sí.
A mi també. A més, diuen un espectacle, clar, està presentat com espectacle de família, però no espectacle infantil. Jo penso que és un punt potser que s'ha de diferenciar, no?
Una clar,
cosa seria infantil, sí. Estrictament infantil, va dir els nens, els grans, potser no s'ho passen bé, o no... I una cosa familiar que vol dir que aquí entrem tots.
Entrem tots, clar que sí. És que, escolti una cosa ja.
A veure.
No ho hem dit, però per la gent que no ho sàpiga, el que és un pallasso, els explicaré, eh?
A veure.
És un actor... que es dedica a fer riure els altres fent bromes i acudits.
Exacte.
Sí. No és lo mateix que aquells monologuistes de la cocina, que dic jo, sap, aquells de la comèdia, del club de la comèdia, d'aquell club, que aquells fan jocs verbals i miri, li diré, la major part de vegades no fan gràcia.
Però tothom riu. És curiós. Tothom riu, Isabel.
Bueno, perquè allà tots són pallassos. Ah. Saps què vull dir? Ah. Bueno, el pallasso va associat a una vestimenta de coloraines.
Sí.
I fa gestos, i normalment el trobem al circ. Sí. I amb aquestes musiquetes així de tropezones i coses d'aquestes que passen. Els pallassos, la gent no ho sap, i això ho hem d'explicar. Estan classificats. Són una colla d'amics.
En categories, no?
Bueno, exacte, això li vaig a dir. Hi ha gent que això s'ha d'explicar. Per exemple, n'hi ha un que li diuen el cara blanca. Eh que sí? Perquè porta aquella cara pintada de color blanc. Normalment va vestit així amb lluentons, amb unes ombreres, escolti, que com el de lo comia, sembla, sap? Aquells que portaven aquella espècie d'ombreres. I aquest fa molts mimos i porta un vestit maco, brillant. I aquest sol
I
ser...
una mica angulat, no? Fem enraonar una mica...
Sí, perquè és el més llest. És el listo, és el més llest.
Professoral.
Exacte. És com el convergent dels pallassos, sap què vull dir? És com més serio. Després, aquest té un amic, perquè són una colla d'amiguetes, això dels pallassos. Ah. I aquest amic, pobre, no és tan llest. I aquest li solen dir l'August. L'August, que bueno, que ara al tanto la gent que es diu Augusta, eh?
Que no...
Vostè
no,
coneix que algun d'August?
No, no, veritat no, que no.
August, doncs August, en alemany,
sí,
vol dir petós, torpe. Mm. O sigui que la gent que es diuen August, doncs bueno...
Que ho sàpiguen.
Ja saben que quan vagin a Alemanya, doncs bueno, al tanto... Doncs aquest, normalment porta pèls, mare meva, aquests. Aquests per la peluqueria no venen mai, van ben esvalotats de cabells. I la cara la porten pintada amb la boca molt grossa, sap? I porten un nas vermell.
Un nas vermell.
Eh que sí? I sabatots, aquells zapatotes que els hi van grans les sabates, bueno. Aquest, així com l'altre és més, com més, va més mudat, com de traje, aquest va més penjim-penjam com aquells de la CUP. Així amb estrips, amb pedaços i coses d'aquestes.
Els hi sobra aquelles jaquetes que els hi sobra per tot arreu,
això,
no?
Tot amb aquella butxaca, foradades. Però esperi, perquè després aquest l'August té un amiguete que li va a la contra, que és el contra-August. És com si diríem, com és l'August de l'August, o sigui, el petós del petós. Sap què vull dir? I aquest, bueno, aquest pobre no entén res, i escolti, tot el que fa acaba sent un desastre.
Però aquests es barallen entre ells, es
barallen. No? Bueno, no ho sé, ells van fent, no se sap el que passa. De vegades, sí, es foten unes estomacades, aquelles plantofades amb el braç estirat, que venen de darrere,
exacte,
allò que feia el Bud Spencer.
Sí,
se'n recorda,
sí,
aquelles trompades, I després n'hi ha un altre que és el Toni.
Aquest és diferent.
Un, dos, es passa bé, baile.
A que balla. El Toni és especialista en una cosa, en trompades. També és pobre, Aquest porta aquells pantalons que jo ja li vaig dir, dic, escolta, Toni, aquests pantalons... Sembles aquells raperos que van cagats. Sap que els hi penja? Que miri, ara li diré una cosa, senyor Eduard, ara que no ens senten. No sap la ràbia que em fa aquells pantalons, perquè jo m'hi fixo amb aquests nois que porten... Que sap que se'ls veu la goma dels calçotets de marca, però que són comprats al mercadillo, aquells calçotets.
I se'ls van pujant i baixant.
Sí, però jo sempre penso... L'altre dia mateix anava a l'estació i hi havia un noi davant meu que duia aquests pantalons. I jo anava esperant, dic, ara li cauen, ara li cauen, ara li caurà. I escolti, els punyeteros ja saben el punt exacte on l'han d'apuntalar, de la galta del cul, perquè no els hi caigui el pantaló.
O
sigui, no cau mai.
O tant, tant, fum, aixequen una miqueta,
i
torna a començar la història una altra vegada.
Torna a començar el descendimiento. Ah. És curiós, Bueno, doncs escolti.
O sigui que el Toni...
És divertit, sí. El Toni, pobre, això, el Toni és aquest de les trompades. Bueno, aquest, doncs, aquest sempre
tenim,
va per terra de rodolant.
Quatre, ja.
Sí. Però això dels pallassos és divertit, Llàstima d'allò, Ja sap què vull dir.
No, què vol
vaja,
dir?
Vaja, que no tots són flors i violes, que no?
No.
Bueno, ja sap de què li parlo, que vol riure, però no tant riure,
No, ara és que no ho sé, ara em té despistat,
La colrofòbia! Miri, a mi el metge ja m'ho va dir. Isabel, ara em poso sèria. Isabel, vostè té colrofòbia. Dic, és que no sé què em passa, no em trobo gaire bé. Diu, totes les proves ho confirmen, vostè és colrofòbica. Senyor Eduard, la colrofòbia, ara li definiré, que ho he llegit al Bademecum aquest Medline, que són aquests metges americans tan llestos. Diu, ho diré en castellà, que així sona més, a sèrio. És la fòbia o miedo irracional a los payasos.
Miedo racional?
No, irracional.
Ah,
a lo...
perquè digui, escolta, no pot ser.
Ai, sí, de vegades una i,
com,
com pot canviar la cosa.
Impossible,
exacte.
Possible.
Sí, sí, oi, sí. En discusiones sobre las causas de la colrofobia, los pacientes coinciden en que lo que más les aterroriza de los payasos es el maquillaje excesivo, a menudo acompañado de la nariz roja y el color extraño del cabello.
Em sorprèn, eh?
Esto pasa por haber tenido alguna vez una mala experiencia con alguno de ellos o haber visto un retrato siniestro de un payaso.
És veritat, eh?
Eh?
Hi havia una pel·lícula de l'Àlex de la Iglesia.
Ah, ara. Sí,
que
senyor.
Que aquella pel·lícula...
Ai, espera, que la tinc aquí apuntada, de després n'hi parlaré.
Allò era terrible,
sí.
Eh?
Però, escolti, això sap de què ve? Sap de què ve? D'aquell noi, aquell escritor, miri, aquests que han de pagar això, que no poden treballar quan tenen 65 anys.
De cobrar la pensió, de cobrar
aquell
la pensió.
Aquell Stephen, aquell parent del rei, el King.
El King.
Stephen King, aquest noi no està bé, perquè aquest noi tot quan va pel carrer tot el que veu, escolti, a tot arreu hi veu sang i fetge, eh que sí?
És veritat.
La, la, la... La, 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 les nenes assassines, la niñera assassina, aquella la Carrie, se'n recorda que li feien moving psicòpata. Ai, en fi, bueno, doncs aquest noi ja veu que la colrofòbia és culpa seva.
Perquè ell ha fet moltes pel·lícules d'aquestes, amb molta sang i fetge.
Ara li explico.
Uh-huh.
Aquest noi, quan començava, va fer una novel·la, que després en van fer una pel·lícula, al tanto amb el títol, no sé si el retindrem. Es diu It, o sigui, una I i una T, It.
Sí, It.
Bueno, en aquesta pel·lícula surt el pallasso bailarín, que és un pallacito que va repartint globus, i diu, que vols un globus? Agafa'l, que flotaràs com el globus. Ja m'entén què vol dir, Caput, després t'assassina, bueno, aquest pallasso. O sigui, que l'Estefan és el causant de la malaltia. Hi ha estudis científics, d'aquests serios, que diuen que la gent que va néixer als anys 70 són els més afectats per colrofòbia.
I per què?
Perquè van veure la pel·lícula quan eren petits.
Però si als Estats Units, això.
Oh, bueno, i aquí també es va veure aquesta pel·lícula.
I no recordo aquesta pel·li de Stephen King.
No es deia It, li van posar un altre títol. Ah. Es deia Penny no sé què. O sigui, no,
a veure. A veure, Penny no...
Algo de Penny, però no,
bueno,
no va cap on pensem tots,
no,
eh?
Bueno, no, que quedi clar, perquè si no...
Bueno, això de que són els més colrofòbics, ai, mira com costa, eh?
Colrofòbic, fàcil... això és important.
Sap de què ve això? Del grec, tot ve del grec.
Tot ve del
colro,
grec.
Que vol dir els que van amb xanques, perquè veu que eren els que feien gràcia. I fòbia, bueno, ja ho sap.
Fòbia està clar.
Fòbia gran hermano, fòbia al Rajoy i aquestes coses, por. He buscat sobre els pallassos més terrorífics. Sí.
No ha estat aquí, diem que això ha sigut un efecte, que no... A l'estudi no hi ha hagut cap mort, de moment,
De moment.
Som només dos i estem...
Ara, senyor Eduard.
I continuem estant els dos.
Senyor Eduard, ara si entrés un pallasso, no li faria por.
Home, i tant, saltaria per la finestra.
Sí. A més, aquí no podem sortir, només hi ha aquesta porta així blindada,
No,
i la finestra està tapiada i no podem sortir.
No podem.
Doncs hi ha això, el que vostè deia, balada triste de la trompeta, d'aquest l'Àlex de la Iglesia, que
aquesta.
Hi ha els pallassos assassinos, Comencen bé però acaben fatal. Després hi ha una altra cosa d'aquesta que fan els americans, una pel·lícula que es deia Zombieland, com Disneyland, però de zombies.
Zombieland.
Doncs hi havia els pallassos zombies.
També?
Sí. Aquest és marró, porta cabells verds i el nas és taronja.
Oh, això no ho havia sentit mai.
Pallassos zombies. Després hi ha al tanto aquesta pel·lícula, eh? També és dels anys 70. Los payasos asesinos del espacio exterior. Que són els pallassos extraterrestres.
Sí, em supera, eh?
Ai, que sí.
Això ja em supera,
sí,
la veritat.
Sí, doncs,
eh?
També n'hi ha, per allà dalt. I després el Batman, per exemple, aquell, el Joker.
El Joker.
Aquell que tenia una boca de calaix. Que sí, se'n recorda, aquella
terrible,
boca.
Terrible, eh?
Aquella boca semblava
Jack Nicholson va fer un paper allà que...
Aquell noi va quedar...
Va...
Sí, des de que va fer allò del Cuco, mare
exacte,
meva.
Jo diria que a partir d'allà ja estava una mica tocadet, eh?
Sí,
ja
sí,
estava
sí,
una mica
sí.
tocadet, en Nicholson.
Sí, sí, ui.
Però...
Sí, sí, aquest li va, li agrada això.
Tant.
Això de fer-se el boig.
I tant.
Que sí. Bueno, en fi, que de pallassos que facin por, no només n'hi ha als Estats Units. Aquí també en tenim.
Aquí també.
Opa, el com? Congrés dels Diputats. Que sí. El Montoro, per
i
exemple.
Pallassos i
ara
pallasses.
Ara anava a dir pallasses també. També tenim per paritat pallasses, que és, per exemple, tenim aquella, que és la més llesta, però és una mica molt, bueno, mal... Bueno, mal girbada,
sí.
Que és aquella la Soraya, la pallacita,
sí.
Aquella fot puntes de peu, va fotent puntades de peu a l'altra, el pallasso burlón, que és en el cap, el, bueno, aquest, el Rajoy, que fa riure.
Pobre.
Però nosaltres en tenim de bons, també. No, i ara, al tanto, els nostres són aquests, el Leandre, el Tortell, la Pepa Plana, que és
Pepa
molt
Plana,
maca.
I tant.
M'agrada molt a mi aquesta noia. L'Eli Gelis, aquesta és molt maca, també. El Drum, aquells del Drum,
sí,
tots aquests,
sí.
Que sí, bueno. Doncs pues escolti, vostè creu que nosaltres som pallassos, també?
A vegades fem alguna pallassada que altra, aquesta és la veritat.
Sí.
Però jo segueixo pensant que quan hi ha aquella cosa de menyspreu que diuen, mira, ja està fent el pallasso...
Ah, això no m'agrada.
No m'agrada.
No.
A mi tampoc.
No. S'ha de canviar aquesta terminologia.
El Tortell estava, evidentment estava molt d'acord, perquè deia, clar... és una modificació, és una manera de mirar-ho que, clar, és menyspreu i tampoc es tracta d'això.
Sí, un...
De tota manera, a vegades es fa difícil, eh? Per exemple, això que deia del Parlament dels Diputats, hi ha algun, hi ha alguna dels que surten que, déu-n'hi-do, i no porten nas vermell, eh?
No.
I no els hi cal, eh?
No els hi cal, no. No, no. Ai, senyor.
Hi ha una senyora que a mi m'encanta, que es diu Célia,
aquella del Candy Crush.
Villalobos, aquella senyora la trobo excepcional.
Aquella li agrada.
Aquella pot fer drama, pot fer comèdia i pot fer pallassades.
Sí, oi tant, li agraden els colorines, certs colorines aquells que fa amb la pantalleta.
I aquell nen que va anar passant, aquell pobre nadó que va anar passant amunt i avall el dia de l'això, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, també.
Sobretot quan saps que hi ha una guarderia fenomenal.
Sí.
El Congrés dels Diputats,
senyor,
que costa exactament la tercera part del que costa qualsevol guarderia de la resta del país.
I nosaltres la devem pagar.
Va, pues sí. Aquí està.
Bueno, ja hi portaré els nets.
Ai, Déu meu.
Apa.
Què hi farem?
A una altra cosa.
Anem-hi. Good to my ear. Oh yeah, in the mood, de Glenn Miller. Acabem d'escoltar una versió de Les Divines,
oi,
Isabel.
Ai, que m'agraden, són unes sisters d'aquestes, eh?
Les Divines ens vindran amb una cosa que en diuen piano tour, que ja ens estan dient que hi haurà un piano.
Oh, doncs portar un piano de tour no és fàcil, eh?
No.
Anar arrossegant un piano, no. Mare
doncs,
meva.
Les Divines que fan aquestes versions de swing... perquè imagina, In the Mood del Glenn Miller, doncs si no m'equivoco, es devia estrenar cap a l'any 41-42, del segle passat.
Sí, del 1900.
Per tant, vol dir que és una cançó que té 70 i pico d'anys i que han fet una adaptació per elles. Aquí tenim Les Divines, que són la Carla Mora, que el seu paper és la Sofia, que és una soprano, la Irene Ruiz, que el seu paper és la Nicole, que és una mezzo, i la Marta Mora, que el seu paper és la Lulu, i és contralt. Llavors hi ha en Bernat Font al piano, m'imagino que és el piano tour, i ve un altre clarinet que els acompanya, que és el Juli Aimí. Elles han fet, es veu, diferents tipus d'espectacles basats en el mateix, en el tipus de swing dels anys 40-50, però a vegades, evidentment, amb més músics. A vegades porten 3 o 4 músics, hi ha més vent, bateria inclús. Aquí està anunciat d'aquesta manera. Caldrà veure la veritat què és el que venen. De totes maneres, a veure, comencem pel començar. Ara mateix, d'aquí poca estoneta.
Ai, del sortir pitant,
d'aquí hem de sortir pitant, sí. Exactament, perquè al Teatre Auditori, a la sala escenari, ens fan, abans que pugi el taló d'en Víctor Alexandre, que vam tenir aquí la setmana passada comentant amb nosaltres la seva obra en companyia d'en Jaume Pla, que és l'actor...
Aquest... Perdoni, sí. Aquesta obra ja l'estan fent. Ja l'estan fent ara, perquè és abans de que pugi el taló.
Sí, abans de que pugi el taló
ara ja l'estan fent. Ara ja l'està fent.
O sigui que arribarem tard. No.
Bueno,
no.
Quan pugi el taló ja no és abans que pugi el taló.
No,
ja és després.
A les 9 nosaltres hem de sortir disparats. Vull dir, s'acabarà una mica abans això, però bueno, 5 minutets per arribar.
A les 9.
Abans que pugi el taló d'en Víctor Alexandre, a les 9 d'avui, amb en Salvador Fiter com a director, el Salvador fent el llarg com a joan director, i al mateix temps també hi participa, l'escenografia del Carles Pujol i l'eliminació del David Pujol i tot queda a casa.
Sí, senyor.
Com ha de ser.
I tant. I l'anirem a veure la gent que l'estimem.
Clar
també,
que sí.
El Jaume.
I ja no sé si aquí es parla molt, s'explica molt que serà l'última representació. Falta veure si això és així.
No. Vostè creu.
Jo penso que no.
Jo espero que no.
Jo penso que no.
Oh, penso que no.
Penso que no, però
jo
clar.
Jo me t'acorda, mare meva.
Principis, és el comiat de dintre del món del teatre, després de tants anys, etcètera. Teatre, el divendres també en tenim demà, de teatre.
Sí.
Tenim una obra, Petits Monstres, de Marília Samper, que és una noia brasileña.
Sí, viu a Barcelona.
Que viu a Barcelona fa molts anys. I ens fa una obra que diu, l'anunci és, la comèdia de la crisi dels 40, sense casa, sense feina... Sense vergonya.
Ai, de 40 vol dir dels que en tenen 40, no? No dels 1940,
no,
com abans.
Dels que en tenen 40.
Sí. Ja hi havia crisi, o sigui, els 40, ja es diu normalment que hi ha la crisi dels 40, que només calia afegir-hi la crisi afegida.
Però aquí, diu, sense feina, això hi estem bastant d'acord. Sense casa, òbviament.
Sí, clar, casa no? Papa.
I sense vergonya.
I sense vergonya, clar,
no?
Sí, senyor.
Diu, hi ha una fase que diu la gent que està en aquesta edat, i alguns que creen parelles i tots, i generalment els dies de festa van de costa a costa. Sempre.
Ah, caram.
A costa dels pares d'un o a costa dels pares de l'altre?
Ara m'imaginava que deia deixar els os a guardamar. Dic, caramba.
No, van de costa a costa.
Ai, miri, li diré una cosa.
A veure.
La Marília, sí, aquesta noia, no fa gaire, va posar un anunci, això és veritat, eh? Va posar un anunci al Facebook, perquè jo la tinc, som amigues, que buscava feina.
No m'estranya.
Deia, dramaturga, directora de teatre, busca feina de lo que sigui. De lo que sigui, sisplau.
Però això...
Va posar un anunci i un article,
sí,
també, de l'Associació d'Actors.
Però això no és nou, eh?
No, lo que és nou és que ho diguin.
A veure, aquí tenim una versió, o sigui, bilingüe, que suposo que vol dir català-castellà, de Lola Armadàs i en Marc Rosic, i tenim la Vanessa Segura com a primera figura, fent el paper principal, la Marta Arany, la Mireia Piferrer, en Jordi Andújar i el David Bert. Jo penso que serà deu ser una obra interessant. Interessant, no hi ha només per la gent, per la generació corresponent, sinó per tothom, eh? O sigui que espero que tinguin un bon èxit, que els hi funcioni i que la cosa estigui plena. Aquí ens parla, diu, comèdia irreverent on a través dels personatges de l'Anna, la Marta i el David es posa de manifest els dubtes i les pors de tres no tan joves que veuen com la seva vida no avança de la manera que ells volien.
Mm-hmm. Sí, el que dèiem. Ja se n'han fet d'aquestes, eh? Últimament se'n fan moltes.
I em sembla, tinc la sensació, que se'n seguiran fent bastantes.
Ai, senyor.
Bueno, el dissabte tenim doncs l'amic Leandre, que ha estat aquí amb nosaltres una mica lluny, però ha estat aquí amb nosaltres, i el Barcelona Cabinet Players, que ens faran aquest espectacle mixte entre circ o clown i amb molt contacte. A la sala escenari es permet, es dona molt de joc perquè pugui haver aquest contacte directament amb el públic, perquè està molt a prop.
Vol dir que toquen?
Et poden tocar.
Ai, senyor.
Sí.
Bueno.
L'última setmana va venir en Luis Pardo, el mentalista.
Ai, sí.
Va estar ple,
sí,
a vessar, absolutament
sí.
Ple a vessar, i va tocar.
Sap què li dic? Que no em va trobar res a mi, al cap. Ja em va llegir el cap, no hi tinc res a dins.
Ah, no va trobar res.
No va trobar res.
Doncs va poder contactar amb els morts, eh? Sí, sí.
Ara m'ha deixat morta.
No miri amb aquesta cara.
Oi, que m'ha deixat morta.
Va baixar una noia i va posar les mans a sobre la taula, es van posar les mans juntes, les d'ell i les d'ella. Va sonar una música adequada, el que sona en aquest moment és una altra cosa, és Beethoven.
Sí, això no. No va venir el Beethoven.
No va ser això, no. És el Carrer de Lluna perquè ho he posat, perquè a l'obra d'en Pla es parla i d'en Víctor Alexandre es parla del Carrer de Lluna. Doncs va posar les mans, es van agafar, va baixar la llum, evidentment.
Jo m'estic...
La música aquella anava fent un clima, anava creant un clima, i aleshores en Luis Pardo, amb aquella veu que té, diu, estamos hablando de tu madre. I ella es va quedar així, primer parada, i després va començar a fer...
Ai, senyor.
Sí.
Que diu ara.
I tant.
Això no ho vaig veure. Va fer de mèdium.
Va connectar. I diu, és més, es va acabar aquí el tema. Aleshores li diu, estas pizarras que he puesto encima de la mesa están preparadas para el mensaje. No, en sèrio, eh?
Senyor Duarte, és que em mira amb aquests ulls que, escolti, sortiré corrent, eh?
Va aixecar les pissarres i amb una deia, amb la pissarra, escrit, amb la lletra així, en fi, més o menys es veia, i deia, me he marchado, pero con cariño, os quiero con cariño y amor.
I
a l'altra pissarra, què hi havia, l'altra pissarra? El nom de la mare d'aquella noia, Concepción.
Ah, sí? Li van dominar el nom?
Sí, senyor.
O sigui, que li van endevinar o que va venir l'altre? Ai, senyor, miri...
Home, devia venir... Home, a veure, amb ella el va il·luminar.
Ai, Déu meu, mare meva, escolti'm, ara que el veia fent això, senyor Eduard,
sí.
Podríem anar pel món, vostè i jo, fent
sí,
això,
home, i
fent mentalisme.
I tant.
Que sí, vostè m'agafa les mans.
I el tema... Bueno, jo he dit una cosa. El Luis Pardo fa un espectacle que a mi em va semblar molt ben muntat, eh? Molt efectiu. però va haver-hi un moment que va fallar, perquè una de les que va baixar diferent de gent, entre ells el director del Tot Sant Cugat.
Sí, jo ho vaig veure, sí.
Doncs va baixar diferent de gent, però hi havia una noia que va baixar, s'hi va fixar, que era clavada a la partener del Luis Pardo.
Ah!
Aquella era o germana o cosina de la partener.
Ai, senyor.
Es veia molt que tenien a veure.
Que tenien... Ai, que caminaven igual, es movien igual.
Sí, més o menys. Sobretot tenien el nas igual.
Ah.
Sí. Sí. La cara es veia una que estava... Bueno, filmant, estava agafant la imatge que es passava a la pantalla i ella, i en aquell moment, doncs es veia claríssimament.
Sí, sí,
jo m'hagués dit... Minerva, és tu hermana...
Ai, mira, jo només li vull dir una cosa d'això dels mentalistes aquests. Jo hi ha una cosa que no entenc. Aquests mentalistes
sí.
Poden endevinar coses del futur. N'hi va haver un que va endevinar el número de la loteria. Llavors jo em pregunto, si poden endevinar la loteria,
no
com és que no s'han retirat?
No cal que facin de mentalistes,
oi?
No?
Ah, que no
jo li vaig dir, jo amb el Maurice Pardo, va acabar l'espectacle, el vaig anar felicitat per l'espectacle, i li vaig dir, dic, llàstima que perquè has d'esperar 3 mesos des del 20 de setembre fins a trobar un nou president que no haguessin parat amb tu immediatament.
Sí, senyor, sí.
Haguessis parat amb els de la CUP.
Clar, que els de la CUP s'haguessin estalviat tots els improperis que els hi han fotut a sobre.
Exacte, haguessis pogut parlar.
I el Carles Puigdemont hagués pogut passar per la peluqueria, home,
clar.
El dia de la investidura, que portava uns pèls que feia por.
Bueno, en definitiva, tenim molts espectacles i, a més, recordem-ho, tenim el diumenge a la nit, jazz a la cafeteria del Teatre Auditori, el diumenge a la tarda, al MUT, tenim sempre un espectacle de teatre de proximitat. Per tant, ja sabeu que podeu anar-hi de forma regular.
Sí,
i per tant, no deixeu d'anar als llocs on fan coses d'arts escèniques abans de que els dramaturgs, els músics i tots plegats pleguin i es quedin només cobrant la jubilació
sí,
i la pensió.
I llavors no podran anar al teatre perquè no hi haurà ningú.
No hi haurà ningú, exactament.
Bueno.
Doncs escolta, deixem-ho fins la setmana vinent.
Vinga, fins la setmana vinent.
Deixem-ho aquí, vegem amb Beethoven, i endavant. Fins dijous vinent. Adéu.